Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Són les 12 del migdia. Notícies. Junts per l'Escala, Esquerra Republicana i l'ANC de l'Escala impulsen una campanya per declarar persona non grata al propietari del càmping Guillem Mateu, a l'exregidor del PDeCAT, Martí Guillem. Aquest càmping, recordem-ho, fa dos dies que allotja més o uns 350 agents de la Guàrdia Civil. És el tema amb el qual obrim aquest butlletí. Serà el tema d'obertura també a l'informatiu local d'avui al punt de la una. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. A banda d'aquest, l'actualitat local d'avui passa també per altres apunts que repassem ara mateix en format breu. Aquest cap de setmana es projecta al CER el curtmetratge El retrat oval original de Carles en Roman, un curtmetratge amb el qual ha participat al Festival de Cinema de Girona. A l'informatiu d'avui escoltarem també la directora del Museu d'Empúries, Marta Santos, fent referència a l'exposició Antiqua Pavimenta, que es podrà visitar fins a passat les festes de Nadal. I és que Empúries és un dels jaciments més importants de la península pel que fa a la quantitat i diversitat de mosaics descoberts, més de 150. Encara a l'informatiu d'avui parlarem també de consells per gestionar les emocions en una situació d'alt impacte, per exemple, d'alt impacte emocional, com els dels esdeveniments que estan succeint aquests dies a Catalunya. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu. Una jornada, la d'aquest divendres, amb novetats pel que fa a l'entrada de tramuntana aquesta tarda. Un vent de tramuntana que s'allargarà fins dissabte. Diumenge serà el millor dia del cap de setmana. Just després de l'informatiu, zona mixta, amb Ivan García. En l'aspecte de futbol, destaca especialment el partit de segona catalana que l'Escala disputarà diumenge al camp del Can Gibert. En bàsquet, juga demà a casa el sènior A i el sènior femení. El femení juga contra el Sant Julià de Ramis, 4:45. Just després, el sènior masculí rep el Minguella, 7:15. Qui jugarà fora serà el masculí B, ho farà també demà, 4:45, a la pista del bàsquet Porqueres. Tot això pel que fa al contingut local de l'informatiu d'avui, l'informatiu que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de la una. Ara ens centrem en Magazín, el més calent a l'aigüera, Matins en xarxa.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Diumenge 29 d'octubre, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, de funambulistes. Música, teatre i dansa, de funambulistes. Un espectacle innovador i únic al món. Un impactant ventall de disciplines artístiques, creant una fusió acrobàtica gairebé màgica, que atrapa l'espectador des de l'inici, emocionant i divertint a tots els públics. Diumenge 29 d'octubre, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Premi, premi!
Ja és aquí el rasca-rasca de l'Aubet.
Rasca l'Aubet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Aubet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots!
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Ja hi som, doncs, pel tros, sigui més llarg o sigui més curt el magazín, i és cada dia de cada dia, és un magazín que obre tot l'any. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, aquests últims dies de setmana, amb la veu de qui us parla, Abel Font. En la mesura que en Joan el tenim una mica indisposat, i en tot cas a l'espera que acabi de superar aquest tràmit i es pugui reincorporar, doncs anem tirant endavant de la manera que podem un magazín com aquest. A Cent Divendres és moment de rematar el tema dels concursos. Ahir vam regalar un dècim de loteria, avui regalarem un val per a quatre croissants de la pastisseria Torrent, a tocar del Port d'en Perris, carrer Puig Sureda. Quatre croissants per anar a buscar demà dissabte de bon matí. Primer els croissants, llavors aneu amb una terrassa o us acosteu a buscar el diari i us els aneu a menjar ben tranquil·lament amb la família. Croissants d'aquells inclosos en la guia dels millors croissants de la península. Al carrer Puig Sureda, pastisseria Torrent. Som-hi, doncs, sense més ni més. Tenim 10 candidats, en la mesura que el premiat o premiada d'ahir doncs, ja no entrarà en el concurs d'avui. Per tant, el gestor de números aleatoris, hi posem des del número 1 fins al número 11, amb el benentès que si sortís el 2, com va sortir ahir, doncs tornaríem a sortejar. Som-hi, diu número a l'atzar, i direm que ho farem ara. I ara surt el número 4. El número 4 és el de Salvador Simón. Salvador, felicitats, tens un val. De moment tens un val aquí a la ràdio que t'espera. Amb aquest val, amb aquest tiquet, et podràs acostar fins a la pastisseria Torrent a buscar aquesta bossa de croissants.
Has de pensar que mai havia tastat un croissant com aquest.
I és clar que sí. L'he comprat a pastisseria Torrent i no has provat els seus russos o els seus escolapis.
Vaja, ara hi corro, que me'n fas venir unes ganes...
I el pa.
El pa també?
Sí, a pastisseria Torrent ara també hi trobaràs pa artesà del forn Marull de Parlavà. Pa artesà cuit amb forn de llenya amb els ingredients de la millor qualitat.
Pastisseria Torrent, sempre al teu costat. Vine'ns a veure al carrer Puig Sureda 11, a tocar del Port d'en Perris. I obrim, doncs, una primera peça de continguts en xarxa en aquest més calent a l'Aigüera d'avui. Farem un pla vital amb Montse Hidalgo, que entrevista avui Agustín Peral, doctor en Administració i Direcció d'Empreses i creador del mètode FASE, un mètode que combina focus, atenció, sistematització i energia. Focus, atenció, sistematització i energia, amb l'objectiu de reduir l'estrès, aconseguir més productivitat i guanyar temps i benestar personal.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
L'experiència laboral pot condicionar el nostre benestar físic i emocional. No estar bé a la feina s'acaba estenent a altres àmbits, com la relació amb la família, per exemple. Aconseguir una satisfacció plena a nivell professional no és fàcil i per això és d'agrair propostes com les d'Agustín Peralt, autor de Lidérate, un mètode per aconseguir millors resultats augmentant el control i reduint l'estrès. Agustín Peralt, benvingut. Què tal?
Hola, com estàs?
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses, MBA Paris Sade, com li agrada presentar-se? Com a directiu reciclat, com a professor del canvi, com a coach?
Pues me gusta presentarme como facilitador de la felicidad laboral desde la productividad personal. Facilitador de la felicidad laboral de las personas y profesionales desde la productividad personal. Exactamente.
Vostè va tenir una sacsejada, li van fer fora de la feina.
Mm.
Era un alt directiu.
Sí, sí.
I a partir d'aquí, la seva vida va quedar descol·locada totalment.
Sí, 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 además a nivel personal y profesional. Enero 2012 me dieron un 3x1, ¿eh? Sin mujer, sin trabajo y sin dinero. Y bueno, yo creo que en estas situaciones límites todos somos capaces de sacar más de lo que nos creemos. Lo que ocurre es que no todo el mundo tiene este problema, ¿no? O no, o a veces no, con el tiempo no lo ves tanto como un problema. Y todo me vino de golpe y llegó un momento donde la gente cercana me decía, Agustín, que hay un problema de tiempo. Son demasiados problemas todos de golpe, no vas a poder solucionarlos. Y aquí pues fui teórico y dijo, voy a leer todo lo que existe sobre productividad y gestión del tiempo, porque todo el mundo me dice que esto es un problema de que no voy a poder llegar a todo. Y bueno, a leer, porque tampoco tenía mucho más que hacer, ¿eh? Llorar o leer, ¿eh? Y dije a leer, o ver la tele, ¿no? Pero no, la tele no me gusta. Y leí, y poco a poco fui abordando los temas con cierta planificación y coherencia, y solucionándolos uno tras otro. Lo primero y más importante, la custodia compartida de mis hijos, que era lo que quería, era el centro de todo, y lo que empezó siendo una necesidad personal acabó siendo, ironías de la vida, acabó siendo a lo que me dedico ahora para otros, para ayudar a otros en que logren organitzar-se mejor i, consegüentment, té una major felicitat laboral.
El seu propi mètode, que ara comparteix. En què consisteix aquest mètode?
Lo primero, uno tiene que tener una motivación. Yo ahora te preguntaría, dime, Montse, ¿qué te motiva a ti ahora a disponer de más tiempo? Tú me dirás, pues bueno, pues sí que me motiva el poder de tenerlo para o para mis hobbies, o para invertirlo en ser mejor profesional, mejor periodista. A partir de ahí ya, cuando uno tiene una motivación, empezamos con un proceso que el propio nombre del método lo explica, que es FASE. FASE es un acrónimo de foco, atención, sistematizar y energía. Y en este proceso, pues lo primero que hacemos es demostrar a las personas que nosotros no gestionamos tiempo, gestionamos energía. Por eso yo digo que no contemos horas, sino contemos calidad de la energía en esas horas.
Comptar qualitat d'energia. Però una de les coses que passen, i que li passa a molta gent, és que quan surt de la feina, siguin 7, 8, 12 o 15 hores, arriba a casa, per exemple, i estén tot el que li ha passat en aquell dia de feina, que potser no ha estat molt fluid, diguem-ho així. I quan arriba a casa, tampoc la relació a casa serà fluida.
No, claro, te lleva los problemas a casa, pero lo primero que tienes que hacer es realmente cambiar esta sensación. Si tú realmente te planificas mejor, empieza a desaparecer en tu vida esta sensación de he trabajado hoy 10 y 11 horas, mi mente está como si hubiera pasado una apisonadora, pero encima tengo un remordimiento o una carga de que no me he dedicado a lo que debería. ¿Qué ocurre? Como tú muy bien señalas, emocionalmente esto te afecta y llegas a casa y, como digo yo, abres el aspersor de la problemática, ¿no? Y tienes doble problema, el laboral y el familiar, ¿no?
Una de les coses que apunta és l'error de la
multitarea.
Tasca, no? Sí, no podem fer, si estem fent quatre coses a la vegada, no farem cap de les quatre bé.
Claro. No, esto no. Passa
però
que
hem d'estar atents al correu electrònic,
no.
Tenim el mòbil, ens truquen per telèfon,
sí.
Els nens a l'escola no sé què ha passat.
Sí,
tot
sí.
Això forma part del nostre dia a dia.
Esta es la discusión primera que suelo tener con los clientes, ¿no? Cuando me intentan convencer de que ellos tienen que estar conectados todo el día al mail, al WhatsApp, a todo, al teléfono. Esto no es así porque si fuera así no podríamos coger ni aviones, ni meternos en una piscina, ni hacer multitud de cosas de las que hacemos. Aquí de lo que se trata es de que la tecnología es útil, pero hay que utilizarla con equilibrio. Y esto significa que determinados momentos del día tenemos que estar concentrados sin la tecnología. Y tener los mecanismos por los cuales, si alguien nos tiene que localizar, sepa cómo localizarnos. Y ya está. Y estar tranquilos, porque en el momento en que además comprobamos lo que es desapegarnos de esta conectividad, tenemos una sensación de tranquilidad que alguno de los oyentes, seguro que lo pondrá en práctica y nos lo agradecerá.
Anem a seguir el seu mètode, el FASE. Busquem aquest objectiu, aquesta motivació, que ens digui,
claro.
Home, això no pot ser, jo vull anar al gimnàs cada dia.
Sí,
anem a treure una horeta del dia.
Eso es. Y así, las otras horas que trabaje estaré mucho mejor, ¿no? En la energía, luego vendría el foco. El foco es que ahora mismo muchas personas se convencen de que ellos se planifican porque tienen un listado de temas pendientes en una libreta, en una hoja. Pero esto no es dedicarte a lo realmente importante. Lo primero es que tenemos que aprender a separar temas de verdadera relevancia y otros temas pendientes que son, que hay que hacer y que no son importantes. ¿Pero qué hay que hacer? Y dedicar las mejores horas del día nuestras a lo realmente importante.
¿Quiénes son aquestas buenas horas del día?
Bueno, esto ya depende de cada uno. Aquí, no sé si lo sabemos, o bueno, me imagino que muchos oyentes ya lo sabrán y lo habrán identificado en sus personas. Aquí tenemos el modelo matutino y el vespertino, ¿no? Tenemos gente que trabaja mucho mejor de mañanas, los gallos, que llamo yo, y gente que trabaja mucho mejor de noches, ¿no? Los búhos. Las personas que son gallos, que trabajan mejor por la mañana, la primera hora del día, que es la mejor, la tienen que emplear en algo realmente importante, que nunca es contestar mails. Nunca. Y es lo que solemos hacer. Nunca, salvo alguna excepción de alguna urgencia máxima, que también digo que puede esperar siempre una hora. O cuando puede darse esa excepción, que pues algún día en concreto, pues sí que habrá que atenderlo. Pero vamos, esto no ocurre. Pasa que es muy placentero llegar al trabajo y esa hora tan que uno está tan fresco y con tanta energía, contestar mails, esto genera dopamina y serotonina. Esto es adictivo. I és el que fem, clar.
Doncs anem a continuar amb aquesta tercera part, aquesta tercera pota del seu mètode, que és l'atenció.
L'atenció està relacionada con lo que antes comentabas de la multitarea. Nuestro estado habitual a la hora de trabajo es interrumpirnos cada 2, 3, 4 minutos de manera inconsciente, mínimamente porque nos ha llegado un mail, porque alguien nos dice algo, porque nos llega un WhatsApp, porque lo que sea. Y ya vemos como normal trabajar en bloques de tiempo de 2, 3 o 4 minutos que interrumpimos para volver a rehacer la anterior acción, para volver a... Y solo logramos concentrar cuando tenemos una interacción con alguien, como puede ser la que estamos teniendo tú y yo ahora. Aquí no puede haber... Aquí hay atención plena. Y esto es así. En reuniones hay atención plena. No siempre, porque uno se pone a contestar mails mientras está hablando con alguien. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tenemos que trabajar de manera autónoma, yo estoy viendo ahora que tú has preparado esta entrevista y tienes ahí muchas notas tomadas, entiendo que sí que lo has hecho con atención plena. Pero esto es algo que estamos perdiendo. O que lo hacemos en poquitos de 2 o 3 minutos, que entonces nos cuesta el doble de tiempo y nunca con la misma calidad. Tenemos que recuperarlo. Y aquí viene la gran pregunta. Me lo dice algún ejecutivo, oye, es que soy consciente de que ya no tengo esta habilidad. ¿Qué hago? Y digo, bueno, pues hay que recuperar la lectura. Hay una correlación directa en mis clientes entre la gente que lee y la gente que tiene buena atención plena.
No hi ha cosa pitjor que posar-te a llegir algun text i que cada 2 o 3 minuts t'estiguin interrompent, perquè no acabes.
Impossible, és impossible, així és. I com suele haver un enganche, ¿no?, a la lectura, ¿no? Es como yo digo que hay dos actividades que potencian mucho la atención plena, que son el cine y la lectura. El cine, cuando vas al cine físicamente, tienes la atención ahí.
Sí, podem fer aquestes dues coses.
Sí.
O sigui, treballar com si estiguessin al cinema o llegint un bon llibre.
Eso es.
No està malament.
Sí.
Sistematització.
Al final, todo lo que hemos hablado, energía, foco, atención, uno tiene que sistematizarlo en hábitos mensuales, semanales y diarios. Tiene que coger y planificarse cada mes cuáles son mis objetivos y las tareas que tengo que atacar para el próximo mes. Lo siguiente, cada semana voy a planificarme la semana con antelación, separando esto que os comentaba antes de tareas realmente importantes de otros temas que tengo que abordar que no. Y cada día me planifico el día y cierro el día al final del día. Tan sencillo como esto.
Serà senzill, però això no ens aixecarem un matí i ho posarem en marxa i l'endemà ja funcionarà. Cadascú té el seu temps. Quan hem de revisar que aquest mètode l'estem fent bé, que això funciona, que està fet per nosaltres?
Bueno, esto es lo que llamo irse al balcón, ¿no? Uno lo que tiene que hacer en un proceso de mejora de su productividad es todas las semanas subirse como a un balcón a observarse y a decir, oye, ¿he mejorado, no he mejorado, en qué he fallado? Y luego verá que, como todo, como la persona que incorpora la práctica del deporte en su vida, depende de cada persona. Hay personas que a las 2 semanas, 3, hablan de 21 días, pero depende, como tú muy bien has apuntado, de cada uno. Ya es un hábito y tu propio formato de trabajo, el piloto automático, ya hace que trabajes con estos hábitos. Ya no tienes ni que pensarlo, que es lo ideal, ¿no?
Agustín Peral, lidérate. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Pla Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
quan l'amor primer que dins lloc major deixeu. Que un record meu vos durar.
Era el tema Amorosa Guajira, interpretat per Maria del Mar Bonet, del seu últim treball, Ultramar, un disc amb el qual ha commemorat 50 anys de carrera musical. I un disc amb un regust atlàntic, amb un regust antillà ben interessant. Els divendres, la Higuera és ben marcada per temes cinematogràfics i la mitja hora llarga que en tenim per endavant en farà ben honor. Primer, amb la secció del cinema a la xarxa, de Víctor Alexandre, avui dedicat a algunes de les millors balades del western. Després farem actualitat, repassarem les estrenes de la setmana amb Jordi Orno.
Continguts en xarxa.
fine and stand okay. Correct. Oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word to say?
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui, escoltant aquesta cançó d'inici, em sembla molt que ens portaràs a cavall, a cavalcar, a passejar, a gaudir de grans planures d'allà, ben lluny, de l'oest americà, fins i tot.
Sí, vas bé, perquè justament parlarem d'això. Sobretot parlarem de les grans balades del western, com estem escoltant, d'Okey Corral. Aquesta és una cançó que cantava Frankie Lane en una pel·lícula de l'any 1957, que era Duel de Titans, es va estrenar amb aquest títol, aquí, de John Sturges, amb Kirk Douglas i Burt Lancaster. I aquesta pel·lícula s'inspirava en el famós tiroteig que hi va haver el 26 d'octubre del 1881, en un dels indrets de la ciutat de Tombstone, a Arizona, i que va enfrontar, doncs, el xèrif Wyatt Earp i a dos germans seus, i també hi havia, al seu costat hi havia el dentista, i era tuberculós i borratxo, que era el Doc Holliday, i es van enfrontar contra els germans Clanton i els McClory. Aleshores, doncs, hi va haver un mort dels Clanton i dos dels McClory, i va ser molt famós. Hi ha una llegenda entorn a aquest tiroteig. De fet, no va ser a l'Oc Corral, sinó en un carrer d'allà a la vora. Ha quedat com l'Oc Corral, però allà no va passar res, va ser en un carrer. I, tot i la llegenda que té, va durar uns mig minut. És a dir, el tiroteig va ser màxim uns 37 segons, no va anar més lluny, però sembla que durés una hora i que estiguessin allà disparant i tal, i no hi va haver res de tot això. La llegenda sempre...
Fa més gran, no?
Infla,
el fet.
Sí, infla les coses. Aquesta pel·lícula és la més emblemàtica de totes les que s'han fet moltes sobre el tema de l'Oc Corral, moltes. Per exemple, Passión de los Fuertes, de John Ford, My Darling Clementine, doncs parla d'això, però en aquella pel·lícula hi ha molt poc rigor històric. John Ford, el rigor li importava un rave, i se'l va saltar tot, absolutament, i hi havia coses que no lligaven. Però la pel·lícula és esplèndida, Passión de los Fuertes. Però aquesta és la més emblemàtica de totes les que parlen de l'Oc Corral. I bé, una altra cançó, una altra balada de western. Aquesta estava escrita per Dmitri Tiomkin, i tornarem a parlar de Dmitri Tiomkin perquè hi ha una pel·lícula que era Rio Bravo, que és una de les millors pel·lícules de l'oest que s'han fet, on Dean Martin cantava, doncs, la cançó que dona títol a la pel·lícula, que és de 1959. La pel·lícula era de Howard Hawks i estava interpretada per John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson i Walter Brennan. Hawks roda aquesta pel·lícula, Rio Bravo, després de veure High Noon, Sol davant del perill, i no li agrada gens Sol davant del perill, de Fred Zinnemann, perquè la considera una pel·lícula molt poc nord-americana. La considera una pel·lícula de covards, perquè es veu un xèrif, doncs, que s'ha d'enfrontar a una banda de malfactors i que va per tot el poble demanant ajuda, que l'ajudin per enfrontar-se a la banda de malfactors. I al final qui l'acaba ajudant és la seva pròpia dona, a la qual s'acaba de casar. I Fred Zinnemann deia, això no reflecteix, ni John Wayne tampoc, estaven en contra, això no reflecteix l'esperit americà, que és un esperit viril, i diu, aquí sembla que sigui una terra de covards, aquí demanant ajuda. Això no és el que s'espera d'un xèrif, que l'ajudi la seva dona, i tal, no? I els dos estaven molt emprenyats i van fer Howard Hawks fa la pel·lícula, doncs, Rio Bravo, en què s'han d'enfrontar a uns paios que ells tenen un pres a la presó. El xèrif té un pres a la presó i aleshores, doncs, els seus germans el volen alliberar i volen assaltar la presó. I en lloc d'anar buscant ajuda pel poble, el que fan és es tanca el xèrif allà amb tres més, i són quatre en total, allà tancats a la presó esperant que vinguin a atacar. I aquest era l'esperit de la pel·lícula. Aleshores, a part de la cançó que canta, el tema principal que canta Dean Martin, hi ha una escena molt simpàtica que interpreten doncs, tots quatre, és a dir, Dean Martin, hi ha Ricky Nelson, Walter Brennan, i s'ho mira una mica a distància, John Wayne, en rient i passant-s'ho molt bé. És una cançó que reflecteix també la manera com es roda l'escena, una mica el que és l'essència de l'amistat masculina. I és que l'amistat masculina és l'element clau del gènere western per excel·lència. La cançó es diu El meu rifle, el meu poni i jo.
The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon. That's where I long to be with my three good companions, just my pony and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree coming home. Sweetheart, darling, just my rifle, pony and me.
Escoltant Dean Martin, que alternava, diguem, la faceta de cantant amb la d'actor. Jo no sé si a tu és un dels actors que diries que t'agrada. És un bon actor.
Sí,
com el valores?
Sí, de fet era més bon actor del que molta gent es pensa. El que passa és que depenia del director que el dirigís. Era un home, si el director sabia treure les possibilitats interpretatives que tenia Martin, en traia molt, molt profit. Hawks les va treure a Rio Bravo. A Rio Bravo fa la millor interpretació, la interpretació de la seva vida, d'una persona, un tio alcohòlic, i és magistral el paper que fa Dean Martin. Però era molt més conegut per la seva faceta de crooner, de cantant. Un gran crooner, per cert, perquè era un home que cantava amb una naturalitat. Semblava que el que cantava no li costés gens. Semblava que estigués a la dutxa i se li sortís d'una manera així, doncs, senzilla i espontània. I aconseguir això és molt difícil. Aconseguir que sembli tan fàcil el que és veritablement difícil, que era el que feia Dean Martin. En aquesta escena que hem sentit, hi ha un moment doncs, en què ell està ajegut en un llit i està cantant, i Ricky Nelson està assegut en una cadira tocant la guitarra, i a mitja cançó l'altre, el Martin, li fa un senyal i l'altre es posa a cantar també a Ricky Nelson. Bé, parlant de balades i de remakes, el Howard Hawks va fer un remake d'aquesta pel·lícula 7 anys després, que va ser El Dorado. Va ser un remake de Rio Bravo, El Dorado. Aquí la cançó estava composta per Nelson Riddle, aquesta balada, i és una balada que l'Associació d'Escriptors de Western, l'Associació Nord-Americana d'Escriptors de Western, la considera una de les millors 100 cançons del gènere. És la cançó del Dorado.
Sunshine and shadow, from darkness till noon, over mountains that reach from the sky to the moon, a man with a dream that will never let go, keeps searching to find El Dorado. So ride, only ride. Yeah.
El Dorado, de la mateixa pel·lícula, un remake, com deies, Víctor, de Rio Bravo, però curiosament fet pel mateix director, cosa que no sembla gaire habitual, no?
No, i encara amb 7 anys de diferència només entre una pel·lícula, la primera i la segona. Però és que a Howard Hawks li agradava molt rodar westerns, i a més hi podia reflectir molt bé el seu estil, que era la barreja de drama i d'humor, i se sentia molt a gust fent això, fins al punt que ja no 7 anys després, sinó 4 o 5 després, en fa un tercer remake, ell mateix, que és Rio Lobo, i també amb John Wayne. Digue, sí, li encantava fer això, i ho va fer. Una altra balada d'un dels millors westerns de la història, un dia dedicarem un espai als millors westerns de la història, és un tema de Burt Bacharach, que canta Jim Pitney, era l'any 1962, en una pel·lícula de John Ford, magistral, una pel·lícula magistral, ja del capvespre del western, que van protagonitzar Don John Wayne i James Stewart. És L'home que va matar Liberty Valance.
When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. From out of the east, a stranger came, a law book in his hand. Oh, man, the kind of a man the West would need to tame a troubled land. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast,
sí, recapitulem tot el que hem anat sentint fins ara, les balades de Duel de Titans amb Kirk Douglas, amb Burt Lancaster, la de Rio Bravo amb John Wayne i Dean Martin, la del Dorado amb John Wayne novament i Robert Mitchum, i ara la de L'home que va matar Liberty Valance amb John Wayne també i James Stewart. Què passa que apareix tant per tot arreu John Wayne?
És que John Wayne era la imatge icònica del western. Era el...
Sí, jo el tinc ara al cap, ara
sí,
mateix.
Sí, era el rei per excel·lència del western. Perquè, bé, de la mateixa manera que podríem dir que el western, de l'espagueti western, tindria una imatge paradoxal, que seria Clint Eastwood. Paradoxal perquè era un actor nord-americà, no italià. La imatge icònica del western nord-americà, del gènere per excel·lència, és John Wayne.
Per la seva presència física...
Bé, perquè reflecteix molt l'esperit de l'època, del que va significar la colonització nord-americana, on eren uns territoris aquells on les lleis de Washington pintaven poc. Allà el que s'imposava molt era, doncs, les normes socials de la situació de cada població, i molt, era una societat patriarcal, era... la dona tenia un paper molt complementari, reproductor, domèstic, de repòs del guerrer i poca cosa més. I s'imposava molt, doncs, la cultura del mascle, i això sí, de l'amistat masculina, que té valors molt macos, però s'imposava tot això. I Wayne encarnava això. Paradoxalment, la gran icona de la masculinitat nord-americana tenia nom de dona. No es deia John, sinó Marion, que era John Wayne, es deia Marion, li van posar Marion. I, a més, és un home que es va fer a si mateix, perquè ni es deia John ni es deia Wayne. Es deia Marion i no es deia Wayne, sinó que es deia Morrison. És a dir, que però vaja, és quan aboques el western, John Wayne. Ell, a més, li agradava molt aquest gènere i conservava sempre les peces de roba que feia servir a les pel·lícules i les anava posant en altres pel·lícules. Per això a vegades veus tenia una camisa vermella que se la posa en diferents pel·lícules que les guardava, barrets que els reutilitzava. És a dir, reciclava molt el seu vestuari en western.
Podríem fer un joc, no? Establir un joc buscant tot aquest tipus de...
Sí, ell cultivava molt la seva imatge, no? S'identificava molt amb aquest personatge que feia. Abans hem parlat de Sol davant del perill i hem dit per què, vull dir, perquè Howard Hawks no li agradava gens i a John Wayne tampoc la pel·lícula de Fred Zinnemann, Sol davant del perill, això del xèrif que busca ajuda, Val a dir que Fred Zinnemann, com fa Sol davant del perill, fa aquesta pel·lícula no amb aquesta simbologia, sinó que el que feia era una alegoria sobre la cacera de bruixes feixista del senador McCarthy i que tenia atemorit Hollywood. I aleshores la gent no ajuda el xèrif perquè té por, està atemorida. I això és el que volia simbolitzar Fred Zinnemann, no res amb el que diuen John Wayne ni Howard Hawks. Però bé, aquesta pel·lícula doncs, tenia estava protagonitzada per Gary Cooper i Grace Kelly i tenia una cançó preciosa, una cançó molt maca, que cantava doncs, Jim Pitney i que també la va compondre Dimitri Tiomkin i que cantava Tex Ritter. La cançó, com la pel·lícula, es diu High Noon.
Doncs fins a la propera, Víctor.
A reveure.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, my darling. Wait long, I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave, and I must face a man who hates me. A liar, coward, a craven coward, a liar, coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair haired beauty. Look at that big hand move along near in high noon. He made a vow while in state's prison, thought it would be my life or his. I'm not afraid of death, but oh, what will I do? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling.
Continguts en xarxa.
Mireu quines coincidències avui en el món del cinema. Deixem enrere aquestes històries a Víctor Alexandre i donem entrada al nostre comentarista de l'actualitat cinematogràfica, Jordi Horno. Bon dia, Jordi.
Bon dia, i a més enllacem balada de final amb balada d'introducció.
Ja ho crec que sí. No era buscat, eh? No era buscat.
No, sinó és casualitat, però és que la bala dir que és una de les balades més famoses del cinema, la de Sol ante el peligro. Mm. I llavors també podríem parlar de La llegenda de la ciutat sin nombre. En fi, no sé si és que avui estan fora de l'estudi. No he pogut escoltar les que s'han posat en l'edició anterior. Però
balada de l'Hoquei Corral també ha sortit. I, bueno, avui ha estat un programa de mites, pràcticament. Mm. Jordi, on te tenim avui?
A Girona.
A Girona. Motius cinematogràfics o assumptes personals?
No, motius personals. S'acosten fires i hi ha encàrrecs per fer i coses que t'obliguen, encara que tinguis alguna altra obligació, però en aquest cas la podem solventar perfectament via telefònica.
Ja ho crec que sí.
Si ens respecten la línia.
A veure, fa de mal dir, però desitgem...
De moment suposo que arribo bé, no?
Arribes molt correctament, i tant. Jordi, ja que ets a Girona i estem fent lligams, doncs fem un lligam més, perquè no fa pas massa dies al Festival de Cinema de Girona s'estrenava el curtmetratge El retrat oval d'en Carles Román, que
sí, senyor.
Aquells qui no l'hagin vist o que no haguessin estat el cas el dia del que s'estrenava en el festival, doncs que tinguin en compte que aquest diumenge Aquest diumenge, a 7:15, a la sala d'actes del CERN, es farà una doble projecció d'aquest curt. Primer, la versió doblada, i després la versió original en anglès.
I entremig, el making of de com...
Sí, senyor.
De com es va fer.
Va, doncs, què significa una jornada com aquesta, Jordi?
Ui, jo sento un soroll molt estrany. Arriba a vosaltres aquest soroll, també?
No, no, tu et sentim amb un so metàl·lic típic de telèfon, sí, però soroll de fons no.
Bueno, doncs si me sentiu ben a mi, jo el soroll que escolto ja l'assimilo per poder-te seguir.
Mm-hmm. Deia que aquest diumenge hi ha una jornada important, aquesta estrena a l'Escala del curtmetratge El retrat oval d'en Carles Román.
Sí, perquè l'estrena que es va fer en el Festival de Cinema de Girona és una estrena més reduïda, perquè, clar, si havia d'anar expressament, aquí ens van fer partíceps d'aquesta projecció en l'equip de la pel·lícula. Algú també s'hi va afegir perquè, o per alguna relació amb l'equip de la pel·lícula, també se'n va enterar, però la veritat és que l'estrena per a tots els públics, podríem dir que, i més a més, és com toca fer-la aquí a l'Escala, i bé, a l'Escala del CERN.
Vinga, doncs n'havíem anat parlant fa setmanes. Avui comencem amb aquest comentari a mode de recordatori, perquè ja ho sabeu, senyores i senyors, que ens escolteu. Aquest diumenge, 6:15, a la sala del CERN hi ha una estrena cinematogràfica, aquest curtmetratge de Carles en Román, El retrat oval. Això a mode de prèvia o a mode de falca publicitari o promocional. Pel que fa a les estrenes genèriques d'aquest cap de setmana, Jordi, serà un cap de setmana destacat, i si ho és, per què?
Home, mira, cap de setmana destacat relativament. Hi ha un parell de títols que podríem dir que sí que poden ser estrenats massivament en la majoria de les pantalles, però la resta serà una mica complicat, doncs, com sempre comentem amb en Joan, de que es trobin a la majoria de cinemes, sobretot perquè, sempre diem el mateix, hi ha més novetats que pantalles disponibles per poder-los inquibir tots. Però bé, nosaltres ens fem ressò de totes les novetats que apareixen a la setmana, i després busque, compare, i si encuentra algo mejor, compre-lo, que deia aquell senyor de l'anunci.
Anunci de Colón.
Exacte.
Vinga, doncs...
Mira, si t'assembla, podem parlar de les dues que suposo jo que seran més estrenades, si més no perquè porten una campanya mediàtica més important, o per el que representen, o per la saga a la que pertanyen, no? I començaria jo, si et sembla, per El secreto de Marrowbone, que és una pel·lícula de producció espanyola de Juan Antonio Bayona, que és el productor executiu, no és el director, però sí que el seu equip, que el recordem per títols com El orfanato, Lo imposible o Un monstre ve a veure, doncs són els que porten a terme aquesta pel·lícula, que dirigeix Sergio Gutiérrez Sánchez i que ens porta a l'Amèrica rural, on una família s'instal·la amb un vell casalot, fugint del pare, que doncs un home violent i de passant criminal. Un cop allà, doncs, començaran a passar certes coses que inquietaran i amenaçaran, doncs, en aquesta família que, a més, pateix la mort de la mare de manera sobtada i inesperada.
Home, tan sols la signatura de José Antonio Bayona, ni que sigui a mode de productor, ja és una mica de garantia d'aquesta pel·lícula, no?
Per això t'ho dic, que com que ja toca un tema que Juan Antonio Bayona n'és especialista, com és el tema del thriller de suspens i atocs terrorífics, doncs té prou pedigrí per poder-la veure a gairebé totes les pantalles.
Aquesta una, vinga, més endavant.
Aquesta una i l'altra, doncs, el Thor, Ragnarok, que és la tercera entrega de la saga Thor. Recordem aquest superheroi del martell, i que doncs, aquí ho està passant malament, doncs, ha estat capturat per una despietada i tot poderosa Hela, que s'ha apoderat del planeta de Thor, Asgard. L'han empresonat a l'altra punta de la galàxia i allà haurà de competir contra altres espècie de gladiadors per la seva vida i per la seva llibertat. I a més es trobarà que algun d'aquests amb els que ha de competir i lluitar són algun dels seus antics amics venjadors. La pel·lícula, ja ho sabeu, és de la saga Thor, però això està inclòs dins de l'univers Marvel, on doncs, hi trobem doncs, tota una sèrie de superherois que ara doncs, Marvel ens té acostumats a que o junts o per separat es van interrelacionant entre ells. El Chris Hemsworth torna a encapçalar aquesta pel·lícula amb els habituals de la saga i algun altre personatge de la saga Vengadors que també el trobarem en el repartiment.
Aquestes dues són les que destaca més en Jordi aquesta setmana, però mirant la cartellera, triant i remenant, podem trobar altres coses interessants.
Sí, aviam, interessants, i poder estar més que aquestes, però aviam, podem... Mira, El tercer assassinat, una producció japonesa, un thriller policia i també judicial, un acusat que pot ser condemnat a mort, és defensat per un advocat que no és que en tingués masses ganes, però a mesura que va investigant se n'està donant compte de que hi ha alguna cosa que grinyola perquè aquest acusat estigui tan senyalat com perquè sigui condemnat. Hirokazu Koreeda, un director japonès molt reconegut, n'és el responsable de la pel·lícula. Aquesta té també avisos de que podia estar en alguna pantalla. Uh-huh. Ens anem a Hongria, i aquesta ja és més complicat de que la trobem, perquè almenys la pel·lícula... Amb alguns avançaments que ens han arribat, doncs està en versió original subtitulada. Per tant, és un títol típic de sales estil Truffaut. I es tracta d'En cuerpo y alma, una pel·lícula, un drama sobre dues persones que treballen a la mateixa empresa i que per casualitat comparteixen els mateixos somnis cada nit. Això els porta doncs, a compartir-ho i a intentar doncs recrear aquests somnis de la vida real, però això sol ser força complicat, perquè els somnis són.
Ja ho crec. Tenim lloc encara per un parell més, podem comentar?
Sí, mira, tenim una francesa, que es diu Nostra vida en la Borgonya, que ben parla de la vida d'uns germans que han estat separats durant força temps. Arrel de la mort del pare doncs, es troben... I aquesta retrobada doncs, representa reprendre les relacions i aquests retrets que sovint es fan a les famílies quan una persona ha marxat durant molt de temps i els altres s'han quedat. Això doncs, ambientat a la Borgonya, al mig de vinyes, i doncs, bé, és una producció francesa d'aquestes que últimament ens arriben i que solen doncs, tenir força bona qualitat.
Solen agradar, sí.
I ens anem a una pel·lícula d'acció anglesa basada en fets reals, es diu Un golpe a la inglesa, que està basada en un fet real sobre un atracament que hi va haver en el barri de les joieries de Londres, concretament a Hatton Garden, durant la Setmana Santa de l'any 2015. Això els mitjans se'n varen fer força ressò, doncs dona la casualitat de que aquest atracament, la majoria dels atracadors tenien més de 60 i 70 anys. Per tant, doncs, va ser uh-huh. un atracament sonat tant per el que se'n varen endur com per els personatges que ho varen dur a terme.
Ja ho crec, Jordi. I si acabéssim amb el cinema de proximitat, comentant què es podrà veure a Torroella?
Amb el cinema de proximitat a Torroella, doncs que aquesta setmana tenim el Blade Runner 2049. Recordem, és la seqüela de Blade Runner, aquella pel·lícula que doncs, Ridley Scott ens va portar ja fa forces anys i que concretament el 1982 i que ara aquí Ridley Scott, que exerceix com a productor executiu, i que un altre director de prestigi com és Denis Villeneuve ens porta a la pantalla una pel·lícula que està ambientada 30 anys després del que s'explica en la primera pel·lícula. Per tant, una sola pel·lícula a Torroella. Per tant, com jo sempre solo dir en aquests casos, s'ha de consultar horaris, i perquè quan és una sola pel·lícula aquests horaris poden variar dels habituals de cada cap de setmana.
Va, doncs, ja ho crec, ho consultarem. Jordi, acaba de fer les gestions que s'hagin de fer i no t'hi torbis gaire, que el cap de setmana hi ha un espès i menut a Girona impressionant.
Ah, sí, però a mi m'esperen el diumenge a la tarda al CERN.
Exacte, clar que sí. Molt bé, Jordi, gràcies. T'escoltarem també aquest vespre al programa de cine en primera sessió, segona sessió demà a les 4.
Sí, senyor.
A reveure.
Ja se me n'està anant, no sé què em passa, però bueno, que vagi bé, bon cap de setmana i fins divendres que ve.
Igualment, bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu-siau.
L'espai de cine és el que ens ocupa els últims minuts del Més Calent a l'Aigüera cada setmana, cada divendres, uns minuts abans de la una. En aquesta ocasió ho hem hagut de fer per telèfon, per assumptes que complien Jordi a aquestes hores. És l'últim espai de cinema d'aquest mes d'octubre. La setmana entrant a aquesta hora serem ja novembre. Avui, dia 27, un dia ben especial, i és que fa no pas massa estona hauria d'haver començat el ple o la sessió d'avui del Parlament de Catalunya, on s'ha de votar resolucions. S'ha de resoldre també tot allò que es va començar a comentar amb les intervencions d'ahir. Avui el ple del Parlament podria ser el dia que votés, o avui hauria de votar, la resolució per a la independència o per a la constitució d'una república catalana. Això, però, ho anirem seguint a través dels butlletins i informatius de la xarxa. Ara tanquem aquest magazín, tanquem la Higuera d'avui i d'aquí res, d'aquí no res, obrim informatiu al d'àmbit local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Diumenge 29 d'octubre, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, de funambulistes. Música, teatre i dansa, de funambulistes. Un espectacle innovador i únic al món. Un impactant ventall de disciplines artístiques, creant una fusió acrobàtica gairebé màgica, que atrapa l'espectador des de l'inici, emocionant i divertint a tots els públics. Diumenge 29 d'octubre, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Premi, premi!
Ja és aquí el rasca-rasca de l'Aubet.
Rasca l'Aubet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per...